Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit els avancem en titulars algunes de les informacions que ampliarem en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu en aquesta jornada divendres, dia 22 d'agost, que obrim parlant que la Paeria de Balaguer obre la convocatòria de les subvencions i ajudes econòmiques per activitats i la convocatòria de les beques de suport a la creació. També s'ha obert el termini per demanar ajuts per a subvencions esportives per als clubs i entitats des de la ciutat per aquest any 2025. D'altra banda, la Fiscalia ordena investigar la falta de plans antiincendi en 81 municipis. Proposa portar al jutge els consistoris que hagin patit incendis sense disposar del document. A Lleida, 33 ajuntaments no en disposen i 48 el tenen caducat, entre aquests Balaguer. A banda d'aquestes qüestions, també tractarem altres temes que us avancem tot seguit en forma de titulars. També parlarem que els caçadors de Ponent inauguren una nova mitja veda marcada per la recuperació de la caça de tòrtores. El sector preveu un repunt del nombre de caçadors a la demarcació de Lleida per l'interès creixent dels joves. D'altra banda, en l'àmbit agrari, Agrosegura abona 6,8 milions d'euros als productors de cereal per les pèrdues ocasionades per pedregades i incendis. El 80% de les indemnitzacions corresponen a finques agrícoles de la demarcació de Lleida. L'onada de calor d'aquest agost és una de les més llargues i intenses des que es tenen registres. La temperatura màxima s'ha registrat a la Ribera d'Ebre amb gairebé 44 graus. En aquest sentit, l'ONU alerta que la calor extrema afecta greument la salut i la productivitat dels treballadors. També destacarem que la Noguera, les Garrigues, la Segarra, l'Urgell i el Pla d'Urgell impulsen la campanya Tatuem l'Oci Segur. I ens farem ressò de que la Casa Cultural de Camarasa va acollir el passat 14 d'agost el primer taller de blat a la taula, organitzat pel Consell Comarcal de la Noguera amb la col·laboració del Gremi de Forners de Lleida, dins del marc del projecte Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025, sota el lema Paisatges d'Espigues Daurades. I pel que fa a l'àmbit d'agenda cultural del cap de setmana, aquest dissabte la Societat de Pescadors Esportius de Balaguer organitza una nova marató de pesca. També ens parlarem de la cartellera del cine de Balaguer, que arriba a la projecció de les pel·lícules Materialistes i també Los Mortimer. I també sortirem a comarca per parlar d'Artesa de Segre, que acull aquest cap de setmana la 581a Fira del Montsec, Fira de Sant Bartomeu. El certamen, conegut antigament com la Fira del Meló, acollirà una vintena de productors i diversos cuiners que oferiran demostracions culinàries en directe, tastos guiats, maridatges i sopars a la fresca. Una altra proposta del cap de setmana és el Festival de Contes de Tiurana, que tornarà a omplir aquest cap de setmana de fantasia i màgia amb aquesta 16a edició d'aquest festival. D'altra banda, dissabte se celebra la Nit de l'Art al Monestir de les Avellanes. Una altra proposta és la que ens presenten a Pons, Shakespeare i música en directe en un recital dramatitzat al cor del patrimoni d'aquesta població. Dissabte, Emma Vilarassau, Jordi Bosch i Lluís Claret presenten Venus i Adonis dins del Festival Zona Pons. També explicarem que és festa major a Cubells, Tartareu, Boada, Les Ventoses o Agulló, entre d'altres municipis. I pel que fa al capítol esportiu, aquest dissabte el Club Futbol Balaguer rebrà el municipal a l'Almacelles. Obrim l'informatiu parlant que la Paeria de Balaguer, a través de l'Institut Municipal Progrés i Cultura, publica novament la convocatòria de subvencions, ajudes econòmiques, associacions o entitats per a la realització de promoció i difusió de projectes o activitats culturals. En aquesta mateixa línia també s'ha convocat en una nova edició de les beques de suport a la creació, les quals van destinades a fer possibles projectes de creació cultural, de recerca i d'innovació en l'àmbit de la cultura i l'educació.
Pel que fa a la primera, la convocatòria d'ajudes a les activitats culturals es crea un any més amb la voluntat de contribuir a la promoció de l'activitat cultural, per a dur a terme activitats de dinamització cultural, com concursos, certàmens, trobades i aplecs, festes temàtiques de cultura popular, representacions i activitats de cultura popular i tradicional, o activitats artístiques com pintura, fotografia, literatura, teatre, música, dansa, etc. En aquest sentit, els programes subvencionables seran projectes artístics i culturals d'arts visuals i cultura digitals, d'arts escèniques, cinema i audiovisuals, música, projectes interdisciplinaris de debat i de pensament, de cultura popular, de creació artística comunitària, de la promoció de la lectura i l'escriptura sobre espais de creació, de memòria històrica, de disseny, arquitectura i art urbà i de participació en festes de la ciutat. Pel que fa a la segona convoca d'ajuts destinada a les beques de suport a la creació, van destinades a fer possibles projectes de creació cultural, de recerca i d'innovació en l'àmbit de la cultura i l'educació. L'objectiu d'aquestes beques és la promoció d'iniciatives i projectes que contribueixin a fomentar la creació a la ciutat de Balaguer, així com de projectes que ajudin a explicar la ciutat i el seu entorn des de diferents disciplines artístiques. Amb aquest objectiu es convoquen les línies de beques següents per a 2025. Suport a la creació artística, projectes d'innovació i recerca en espais patrimonials i en acció cultural comunitària, residències artístiques amb projectes d'artes escèniques. El jurat premiarà els projectes que tinguin més puntuació d'acord amb els criteris de valoració establerts a les bases, les quals es poden consultar a cultura.balaguer.cat. Les beques estaran dotades amb un màxim de 1.000 euros per proposta. Pel que fa als projectes becats, aquests rebran suport logístic amb material de la paeria de Balaguer, així com la possibilitat de sol·licitar la utilització d'espais i equipaments municipals, suport per part dels tècnics de la paeria per al desenvolupament del projecte, suport a la comunicació i difusió i suport per a la gestió de reserves o acollida del públic. En tots dos casos, les persones interessades podran presentar les sol·licituds o els seus projectes fins al 18 de setembre de 2025. Tota la informació i bases a cultura.balaguer.cat. També podeu consultar tota la informació a www.balaguer.cat.
La paera de Cultura, Mari Carme Puigpelat, ha fet una valoració d'aquestes ajudes i subvencions que s'han convocat un any més. Així mateix, ha volgut fer un agraïment a totes les entitats i associacions de Balaguer que treballen per la cultura.
Un any més, la paeria doncs, ha apostat per continuar ajudant no?, les associacions i entitats culturals que volen posar el seu granet de sorra dins de totes les grans activitats culturals que s'estan realitzant a Balaguer. I llavors, doncs, a partir del dia 20 fins al 20 d'agost, fins al 18 de setembre, doncs, hi han sortit les bases per poder acollir-se amb aquestes subvencions, amb aquestes ajudes, que per promocionar i ajudar les seves diferents activitats culturals que fan. Les beques de suport continuen igual, amb una dotació doncs, de 10.000 euros i el foment és aquest, doncs, entitats o grups concrets, no? Ja sigui de teatre o petites o persones físiques pròpies, puguin promocionar-se fent un projecte cultural prou atraient i portar-lo a terme doncs, a la ciutat de Balaguer durant un període de temps. Aquesta és la finalitat, que la seva creació que aporten i amb el suport que reben des de la paeria, amb aquesta beca de suport, les puguin dur a terme i realitzar-les al llarg de l'any doncs, a la ciutat de Balaguer. També des de la paeria agrair totes les entitats, associacions que volen participar i col·laborar dins d'aquest programa cultural que ofereix la ciutat de Balaguer i animar-les doncs, a que continuïn treballant per això, no? Per la cultura.
D'altra banda, la Paeria de Balaguer també ha obert la convocatòria del programa d'ajuts a les entitats esportives de la ciutat de Balaguer. L'objecte d'aquest programa és regular la col·laboració econòmica de l'Ajuntament de Balaguer amb les entitats i o persones físiques que fomentin la promoció i la formació de l'esport de base i categories inferiors, o aquelles que fomentin o organitzen activitats en matèria esportiva. Seran despeses subvencionables les despeses derivades de les activitats de participació en campionats oficials de la seva modalitat esportiva, organització d'activitats esportives o de formació tècnico-esportiva, entre d'altres. A nivell d'exemple, podran ser també objecte de subvenció despeses pròpies de l'activitat esportiva, com llicències federatives, factures d'arbitratges i jutges, factures de material gràfic i de difusió d'activitats, a més de factures d'infraestructures i subministraments o despeses estructurals com pòlisses d'assegurances, etc. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d'un mes des de la publicació de l'anunci de la convocatòria, és a dir, fins al 18 de setembre. Un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació, el Departament d'Esports de l'Ajuntament de Balaguer analitzarà la documentació presentada i, si s'observés alguna mancança, es posarà en coneixement del sol·licitant. Es pot trobar tota la informació de les bases a les reguladores al web balaguer.cat. La Fiscalia ordena investigar la falta de plans antiincendi en 81 municipis i proposa portar al jutge els consistoris que hagin patit incendis sense disposar del document. La Fiscalia de la Sala de Medi Ambient del Tribunal Suprem ha remès a les fiscalies provincials, doncs, una circular en la qual els insta a investigar aquesta existència de plans de prevenció d'incendis als ajuntaments i a perseguir per la via penal els qui hagin patit incendis en el seu terme sense disposar d'aquest instrument de prevenció i d'actuació. A Lleida, 33 ajuntaments no en disposen i 48 el tenen caducat.
Segons recull el diari Segre, a la demarcació de Lleida hi ha 81 consistoris en zona de risc que no disposen d'un pla d'antincendis en vigor malgrat tenir l'obligació de disposar-ne. 33 no han arribat a presentar-lo i 48 el tenen caducat. En el primer grup es troben capitals de comarca com les Borges Blanques i el Pont de Suert i municipis de l'entitat d'Alcarràs o Agramunt. Del segon formen part quatre capçaleres comarcals, Balaguer, la Seu d'Urgell, Sort i Viella. L'actual llista de termes municipals amb alta probabilitat de registrar focs forestals data de fa poc més d'un any, quan es va tancar l'última revisió de l'Infocat amb la inclusió de 129 de tot Catalunya en aquest grup, encara que en alguns casos la manca del document o la seva caducitat s'atansen a les dues dècades. L'ampliació de la llista es deu a dos factors: l'evolució climàtica, amb fases de sequedat més prolongades i temperatures més altes pel canvi climàtic, i la del territori, on les zones de muntanya alta i sota guanyen 1.000 hectàrees per any a Lleida. Aquesta combinació ha incrementat la inflamabilitat, la presència de combustible i l'acumulació d'energia, ja sigui per llamps o per radiació solar, susceptible d'activar els focs. El fiscal de Sala de Medi Ambient, Antonio Berché, considera que l'onada d'incendis es deu a l'absència o, en el seu cas, l'aplicació improcedent dels plans de protecció d'incendis, i exposa les fiscalies provincials que, en els casos en els quals l'existència dels esmentats plans sigui indefugible i s'hagin produït focs, poden plantejar-se exigir una responsabilitat penal a qui, tenint l'obligació d'elaborar aquests documents, no els tingui a punt. En qualsevol cas, els de Torrefeta i Florejacs, Cabanabona i Oliola, els tres municipis en els quals es va concentrar els danys del macroincendi de començaments de juliol, que va cremar més de 5.000 hectàrees, la majoria de camps de cultiu, i que es va cobrar dos vides, no apareixen entre els 81 ajuntaments que no disposen de pla o tenen caducat malgrat ser obligatori disposar el document. Tampoc no figura cap dels tres entre els 58 consistoris lleidatans que no han presentat el pla malgrat que Protecció Civil de la Generalitat els ha informat que seria recomanable, ni entre els 5 que el tenen pendent de revisió.
Canviem de tema i parlem que aficionats a la caça de les comarques de Ponent han inaugurat aquest dijous la mitja veda que permet caçar espècies com el tudó, la guatlla, la garsa i l'estornell comú. Com a novetat, i després de 4 anys, també es pot tornar a caçar la tòrtora, tot i que amb limitacions davant la recuperació de la població d'aquesta espècie en els darrers anys. Tradicionalment, la mitja veda dona el tret de sortida a la temporada de caça, si bé aquest inici s'ha anat diluint per les sobrepoblacions d'espècies com el conill, el cengle o el cabirol, que fan que, a la pràctica, es pugui caçar durant tot l'any. A banda, la Federació de Caça Lleida preveu que recuperi el nombre de caçadors. Actualment hi ha 7.000 federats.
La temporada de caça ha començat aquest dijous 21 d'agost amb el període de mitja veda a la demarcació de Lleida i finalitzarà el 29 de març de 2026 amb el període del porc senglar. Pel que fa a la mitja veda, a Lleida s'allargarà tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius fins a l'11 de setembre, mentre que la resta de Catalunya es limita a 4 dies, el 24 i 31 d'agost i el 7 i 14 de setembre. El president de la Federació Territorial de Caça Lleida, Antoni Villarrubla, ha explicat que l'inici de la mitja veda és un dia molt esperat pel sector, ja que simbolitza el començament d'una nova temporada. En els darrers anys, aquest inici s'ha retardat uns dies. Tradicionalment s'iniciava el 15 d'agost, un fet que el sector viu amb resignació, ja que això significa menys dies per poder sortir. Tot i això, remarquen que són conscients que cal adaptar-se als canvis. El canvi climàtic modifica la migració de les aus i hem de mirar d'adaptar-nos a aquests canvis, explica Villarrubla.
La mitja veda, històricament, ha sigut el tret de sortida de la temporada de caça. És un dia molt esperat, abans sempre començava el 15 d'agost, que ara fa uns anys s'ha retrasat uns dies, però és un dia esperat pel sector perquè és l'inici d'una nova temporada i s'agafa amb ganes i amb il·lusió. Tots els retrasos, tot el que són limitacions, pues, clar, el sector li costa d'adequar-s'hi, d'assimilar-ho, però bueno, també hem de ser conscients, pues, que ens hem d'anar adequant en els temps que estan canviant, i el canvi climàtic també modifica la migració de les aus i nosaltres hem de mirar d'adaptar-nos a aquests canvis. Però bueno, nosaltres, evidentment, com més jornades puguem sortir i disfrutar del camp, que és el que ens agrada, millor per nosaltres.
Una de les principals novetats d'aquesta mitja veda és que després de 4 anys es podrà tornar a caçar la tòrtora euroasiàtica. Serà amb limitacions i només durant 2 dies, el 7 i el 14 de setembre. Així, només es podrà caçar aquesta espècie als vedats que ho hagin sol·licitat de manera específica i els caçadors hauran de notificar cada captura a través d'una aplicació mòbil. El sector de la caça fa anys que alerta de la pèrdua d'aficionats. A la demarcació de Lleida, en uns 10 anys, s'ha passat de 12.000 caçadors a gairebé la meitat. Des de la Federació Territorial de Caça Lleida, però, es mostren optimistes que enguany podran començar a revertir la pèrdua de caçadors.
De moment no veiem aquest punt, el que sí que veiem que aquest any han frenat la caiguda de federats. Crec que aquest any tornarem a repuntar i començarem a augmentar. Sí que estem treballant el tema joves, el tema dones, per poder incorporar i que s'incorpori el màxim de gent possible al sector. És el nostre objectiu, que s'incorpori en el sector i els que ja hi som, que treballem units, pues, com hem dit abans, pues, per poder ajudar els pagesos a limitar el número d'animals que hi ha al medi i poder reduir els danys. Estem sobre uns 7.000 federats aquí a Lleida, el que és la delegació de Lleida. És els números que jo conec. Fa uns anys que anàvem baixant. Molta de la baixada no és perquè hagi plegat gent de caçar, no, simplement pues, som un sector majoritàriament gran, som un sector envellit i per la vida, pues, alguns que van plegant per edat i altres que desgraciadament ens deixen.
De moment, Vila-rubla ha explicat que s'ha frenat la caiguda de federats i preveu que enguany podran repuntar per l'interès creixent que mostren els joves. El president territorial assenyala que es tracta d'un col·lectiu majoritàriament envellit i per això estan treballant per atraure gent jove i dones. Actualment hi ha uns 7.000 socis.
També dins de l'àmbit agrari us destaquem que Agrosegura ha abonat enguany 6,8 milions d'euros per les pèrdues ocasionades per les pedregades i els incendis forestals en els cultius de cereal d'hivern a Catalunya. El 80% de les indemnitzacions corresponen a finques agrícoles de la demarcació de Lleida. Segons detalla la companyia, aquest import suposa més del 83% del total estimat per la línia d'assegurances de cultius herbacis i d'aquesta xifra, al voltant d'un milió d'euros, corresponen a danys per incendis a les comarques lleidatanes. De fet, l'all de Lleida és la demarcació que acumula més danys, amb 5,4 milions pagats fins al dia d'avui. La segueix en la demarcació de Barcelona, amb 1,2 milions d'euros, i la resta es reparteix entre les demarcacions de Girona i Tarragona. Segons Agrosegur, aquest any, l'activitat tempestuosa és la que ha provocat més danys en els cultius a Catalunya. La superfície de conreus herbacis afectats per aquests fenòmens violents s'enfila gairebé a les 30.000 hectàrees. Al conjunt de l'estat espanyol, l'assegurança agrària ha pagat 93,7 milions d'euros als productors del sector herbaci. La companyia afirma que continuarà pagant la resta d'indemnitzacions en les pròximes setmanes. En un caire més social parlem que l'onada de calor d'aquest agost és una de les més llargues i intenses des que es tenen registres. La temperatura màxima s'ha registrat aquest any a la Ribera d'Ebre amb gairebé 44 graus.
Aquesta onada de calor ha estat una de les més llargues i intenses des que es tenen registres, per darrere de les onades que es van viure el mateix mes l'any 2023 i 2003. Així ho indica un informe del Servei Meteorològic de Catalunya, que analitza la darrera onada de calor que ha durat 11 dies i destaca la seva persistència. El tret més destacable d'aquesta ha estat la durada de la calor intensa, que ha estat persistent durant molts dies, indica Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades. L'onada de calor es va donar oficialment per iniciar el passat dia 8 d'agost i per tancada aquest dilluns dia 18, amb una durada total d'11 dies. Pel que fa a distribució, la calorada ha estat especialment intensa a les comarques del litoral i prelitoral, on algunes estacions han arribat a superar el llindar de calor intensa un total de 7 dies. Així mateix, 10 de les 121 estacions automàtiques de la XEMA, amb més de 20 anys de dades, han registrat la seva màxima absoluta, la major part situades prop de la costa. En canvi, a la Catalunya central hi ha zones que no han assolit cap dia el seu llindar, tot i que ha fet molta calor. La temperatura més alta de l'episodi s'ha donat a la Ribera d'Ebre, amb 43,8 graus, a Vinebre el dia 11 i a Benissanet el dia 16. Estem donant per normals valors de temperatura que no ho són. Tenir 43 graus a Catalunya era un fet totalment excepcional, però ara s'ha observat en 6 dels últims 7 estius, adverteix Serra. La temperatura nocturna també ha estat molt elevada, mínimes per sobre dels 25 graus a sectors litorals i zones elevades del prelitoral, i properes als 30 graus a punts del Cap de Creus la nit del 16 al 17 d'agost amb vent del nord. El diumenge 17 d'agost es presentava un dia extraordinàriament càlid, que podria considerar-se el pic de l'onada, sobretot a sectors costaners del sud de Catalunya. Ara bé, el vent del nord-oest va implicar l'arribada massiva de fum dels incendis actius a l'oest de la península, fet que va implicar una reducció de més d'un 30% de la irradiància solar a l'oest de Catalunya durant les hores centrals del dia, fet que probablement va frenar la pujada de temperatura, segons el Meteocat. Així mateix, les màximes van ser elevades superiors als 40 graus en alguns punts, però no tant com es preveia i sense nous rècords.
I continuem parlant de la calor perquè la calor extrema afecta greument la salut i la productivitat dels treballadors. Així ho alerten l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, i l'Organització Meteorològica Mundial, l'OMM, en un nou informe on posen l'accent en els creixents reptes que suposen les altes temperatures en matèria laboral. Els dos organismes dependents de l'Organització de les Nacions Unides xifren en 2.400 milions els treballadors exposats a la calor excessiva arreu del món, fet que provoca més de 22,85 milions de lesions a l'any. En el document indiquen que la productivitat dels treballadors, tant física com mental, cau entre un 2 i un 3% per cada grau per sobre dels 20 graus. Per tot plegat, demanen prendre mesures adaptades per sectors i regions. Els autors de l'estudi asseguren que el document, publicat aquest divendres, és la primera gran actualització que es fa sobre l'impacte de la calor a la feina des de l'any 1969 i justifiquen que l'han elaborat atesa la gravetat de la situació. Els responsables de la publicació remarquen que treballar en un entorn amb altes temperatures no només provoca malestar, sinó que és perillós i fins i tot mortal. El document publicat aquest divendres indica que l'augment de les temperatures afecta aproximadament la meitat de la població mundial, que empateix les conseqüències adverses i ja està deixant efectes en el cas dels treballadors manuals de sectors com l'agricultura, la construcció i la pesca. Entre els discos per a la salut es remenciona la insolació, la deshidratació, la disfunció renal i els trastorns neuràlgics. i els trastorns neurològics. L'ONU ressalta que la freqüència i la intensitat dels episodis de calor extrema ha augmentat considerablement en els últims anys i cada vegada és més habitual que les temperatures superin durant el dia els 40 graus. Per enfrontar tots aquests reptes, l'informe demana implementar plans d'acció contra la calor en l'àmbit laboral, que s'adaptin per sectors i regions i que s'elaborin de manera conjunta entre els empresaris, treballadors, sindicats i experts en salut pública. També aposta per posar el focus en la població vulnerable, sobretot els empleats de mitjana edat i edat avançada, les persones amb malalties cròniques i aquelles que tenen pitjor condició física, que poden ser més susceptibles als efectes de la calor. Les comarques de la Noguera, les Garrigues, la Segarra, l'Urgell i el Pla d'Urgell han impulsat la campanya Tatuem l'Oci Segur, una campanya que reivindica el dret de gaudir de l'oci segur, lliure de violències i entès com un espai d'empoderament tant personal com col·lectiu.
L'Àrea d'Igualtat i Feminismes del Consell Comarcal de la Noguera, en col·laboració amb altres àrees d'igualtat de la demarcació de Lleida, posen en marxa la campanya Tatuem l'Oci Segur als espais d'oci de les diferents comarques participants. Aquesta iniciativa reivindica el dret de gaudir de l'oci segur, lliure de violències i entès com un espai d'empoderament tant personal com col·lectiu. L'objectiu principal és sensibilitzar la ciutadania, especialment el jovent, a través del repartiment de tatuatges temporals amb missatges i imatges de caire feminista i respectuós. Els tatuatges es distribuiran als ajuntaments de la Noguera, convidant a la ciutadania a sumar-se a la campanya i a fer visible el seu compromís amb un oci lliure i segur. A més, es promou la difusió de la iniciativa a les xarxes socials, mitjançant l'etiqueta Cuixiner Tatuem Oci Segur, amb l'objectiu d'estendre el missatge i generar una onada de conscienciació col·lectiva.
I finalment els destaquem, abans del bloc cultural, que el Casal Cultural de Camarasa va acollir el passat 14 d'agost el primer taller de Blat a la Taula, organitzat pel Consell Comarcal de la Noguera, amb la col·laboració del Gremi de Forners de Lleida dins del marc del projecte Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025, sota el lema Paisatges d'Espigues Daurades. La sessió va començar amb una presentació dels ingredients i la tradició de la coca de recapte, destacant-ne els orígens i el valor cultural com a producte identitari de les Terres de Lleida. La part pràctica del taller va permetre que cada assistent elaborés la seva pròpia coca de recapte individual amb l'albergínia i pebrot vermell, sota les indicacions dels mestres forners del gremi. Tant infants com adults hi van participar activament, convertint el taller en una experiència compartida i oberta a totes les edats. Tot seguit, els participants van gaudir d'un tast guiat de pans elaborats amb diferents farines, textures i sabors. L'esdeveniment va comptar amb la participació del popular senyor Posto del Postreig de Lleida. Tots els assistents van rebre una postosamarreta solidària amb el lema Love Coca de Recapte. Els beneficis d'aquesta iniciativa es destinen a una causa solidària, unint la tradició, gastronomia i compromís social. Amb aquest primer taller, el Consell Comarcal de la Noguera reafirma el seu compromís en la difusió del patrimoni gastronòmic local i en la promoció d'activitats que vinculen tradició i territori. I fet aquest apunt, ara sí us deixem amb la resta del repàs de gent de Balaguer Comarca del cap de setmana i a la secció esportiva. Comencem l'agenda parlant que aquest dissabte, dia 23 d'agost, la Societat de Pescadors Esportius de Balaguer organitza una marató de pesca. Aquesta es farà als marges del riu Segre i començarà a les 8 del matí.
Una activitat turística per fer aquests dies a la nostra ciutat són els tallers que ens ofereix el Centre d'Interpretació de l'Or del Segre de Balaguer, que organitza les activitats Iniciació a la Recerca d'Or i a l'estiu l'Or el Busquem al Riu. La primera té una durada aproximada d'una hora i consta d'una visita guiada per l'espai expositiu per conèixer la història de l'explotació de l'or al riu Segre, seguit d'un taller de recerca artesanal d'aquest preuat metall a la zona del safareig. Aquesta està adreçada a tot tipus de públic i es fa dimarts i diumenge d'11 a 1.
Pel que fa a la segona proposta, el Centre de l'Or és a l'estiu l'Or el Busquem al Riu. Pretén donar a conèixer una activitat única, emocionant i molt divertida com és la recerca de partícules d'or a la llera del riu Segre. El punt de trobada és al Centre d'Interpretació de l'Or del Segre per fer una petita introducció i recollir el material necessari pel taller. I tot seguit es baixa a la llera del riu, on els nous buscadors d'or coneixeran la història d'explotació d'aquest metall al riu Segre. A més, aprendran la tècnica manual per poder-les extreure. El taller es fa els dimecres i dissabtes d'11 a 1. Al final de l'activitat, en tots dos tallers, es poden endur totes les partícules que troben dins d'un vial de plàstic que facilita el personal del centre. Les reserves es poden fer a través de la pàgina web del Museu de la Noguera, museucn.com, també al correu ordelsegre@balaguer.cat i al telèfon 973 44 86 68.
També es poden visitar els diferents monuments de la ciutat de Balaguer, fer un recorregut per les muralles, el claustre de Sant Domènec, el parc arqueològic del Pla del Matà, el santuari del Sant Crist o el Castell Formós, on a més es pot veure l'audiovisual Sàvies i Guerrers, el segon diumenge de cada mes. També es pot visitar l'església de Santa Maria, on el darrer diumenge de cada mes es fan visites guiades dins el marc de l'activitat Fars de Ponent. A més, també el primer diumenge de cada mes es fan visites guiades gratuïtes a l'església de les Franqueses.
I parlem d'exposicions, concretament la que encara es pot veure al Museu de la Noguera, que acull l'exposició Josep Benet en la desfeta i el redreç. Es tracta d'una exposició dedicada al polític, activista i historiador Josep Benet, i en la qual es convida l'espectador a redescobrir una figura clau de la història contemporània de Catalunya, més concretament en la segona meitat del segle XX. Tot plegat mitjançant plafons, amb textos explicatius i imatges que configuren una exposició que es presenta com una oportunitat per redescobrir Benet. També recull la constatació de la figura en pròpia veu sobre la base de tres entrevistes i un enregistrament d'àudio que constitueixen la raó de ser i l'objectiu d'aquesta mostra.
De l'1 al 31 d'agost es pot veure a la sala d'exposicions l'Estudi 76, ubicada a la Casa de la Paeria, la mostra Entre textures, llum i experimentació, d'Agustí Sellart Serret. Les obres que formen part d'aquesta mostra són un recorregut visual que abraça paisatges, marines i abstraccions, units per una mateixa essència, la passió per la textura, la llum i l'experimentació.
I arriba al cinema Balaguer la projecció de les pel·lícules Materialistes i també Los Muertimer.
Oye, ¿estás soltero? Soy una matchmaker. Llámame si quieres conocer a alguien.
Me merezco a alguien que cumpla todos mis criterios.
Que esté en buena forma.
Que no le gusten los gatos. Quiero estabilidad.
Te prometo que vas a casarte con el amor de tu vida.
¿De cuántas bodas eres responsable? No sé.
¿Nueve? Si la chica pide un tío que esté buenorro y que gane más de $500,000, se lo consigo.
Pel que fa a la primera, Materialistes, explica la història de Lucy, una jove casamentera de Nova York que s'encarrega d'unir solters per trobar la parella perfecta. Tot i això, el seu món es desestabilitza al trobar-se atrapada en un triangle amorós amb Harry, un financer multimilionari ben plantat, i el seu exnovi, en John, un actor de poc èxit. I també aquest cap de setmana podreu veure al cinema Balaguer la pel·lícula Los Muertimer.
Yo soy Gabriel.
Tenemos un coche normal, ¿eh? Pero es que está en taller.
¿Qué te parece? ¿Qué ha dicho, hijo?
Que le gusta mucho.
Que no te hemos enseñado lo mejor. Aquí tienes las mejores pistas.
Los cementerios esconden historias increíbles que no salen en los libros.
Mañana vas al instituto. Estarás deseando conocer a los amigos de Nico.
Nico, por favor.
Pero existen cientos de fenómenos que no podemos explicar.
¿Crees en fantasmas?
A ver si te gusta, Gaby. Riñones al Jerez. Es típico español.
En Nico és un noi de 15 anys, intel·ligent i introvertit, que pateix assetjament escolar perquè els seus pares són els propietaris de l'única funerària del poble. Amb l'esperança de fer un amic, s'apunta a un programa d'intercanvi cultural. Però hi ha un petit problema. El noi d'intercanvi resulta ser una noia, la Gabriel, una francesa d'esperit rebel acostumada a tot menys a viure envoltada de morts. Quan en Paul, el tallista de làpides, els explica una de les moltes històries misterioses que s'amaga al cementiri, decideixen investigar el descobriment d'un cadàver i unes joies robades. Tot plegat anirà molt més enllà del que imaginàvem. Aquestes pel·lícules es podran veure aquest cap de setmana, els dies 23 i 24, i també el dilluns dia 25, dia de l'espectador. Podeu trobar més informació i comprar entrades al web circusa.com.
Sortim a comarca i en primer lloc expliquem que aquest divendres Valdomà acull una vetllada singular. Serà a les 8 del vespre i estarà marcada per la música tradicional, la crítica social i la gastronomia local, una activitat que s'emmarca dins el cicle Perifèria Cultural. El tàndem musical format per Anna Roig i Carles Bleda presentarà un repertori eclèctic de versions en català, francès, occità, portuguès i crioll, combinant l'elegància de la chanson amb l'energia de l'acordió diatònic i la música d'arrel. Els acompanyarà el col·lectiu Glosa Càustica, que recupera la glosa com a gènere poètic i cantat de crítica i cohesió social. Una proposta que porta al present formes com els garrotins, les albades i les corrandes amb un to irònic i provocador. El toc humorístic de la nit el posarà l'actor i còmic Ferran Aixalà, reconegut per la seva feina al programa El Foraster de TV3, que oferirà un rostit perifèric carregat de sàtira i reflexió. Finalment, la gastronomia i el vi també tindran un paper destacat amb un tas maridat a càrrec del cuiner Sergi de Meià, que proposarà plats elaborats amb producte local per acompanyar els vins del celler Vall de Valdomà, de la D.O. Costes del Segre. Trobareu les entrades a perifèriacultural.cat. Això sí, cal dir que l'entrada és gratuïta per a residents del poble, que hauran d'acreditar-ho.
Aquest dissabte i diumenge, Artesa de Segre tornarà a omplir-se d'activitat amb una nova edició de la seva històrica fira. El gran protagonista d'enguany serà l'espai d'Artesa de Segre al Plat, que reunirà una vintena de productors i diversos cuiners locals amb demostracions culinàries en directe, tastos guiats, maridatges i sopars a la fresca. Totes les propostes es basaran en productes de quilòmetre zero, com farines locals, cerveses artesanes, embotits, formatges, pans tradicionals, oli d'oliva, verge extra. La ruta gastronòmica amb passaport del gust premiarà la participació i la programació inclourà també una taula rodona sobre el consum de proximitat i sostenibilitat. Els show cookings aniran a càrrec d'establiments i professionals de referència com la pastisseria Borrell, restaurant El Celler, restaurant El Diem o el xalet i la chef Olga Mayora. La fira es completarà amb activitats per a tots els públics, tornejos esportius, música en directe, mercat de diumenge, espais infantils i espais chill-out. Podeu consultar tot el programa detallat de la fira a artesadesegre.cat.
Aquest dissabte el Monestir de les Avellanes torna a ser escenari de la Nit de l'Art, que arriba enguany a la tercera edició amb una proposta cultural única i de gran format. A partir de les 8 del vespre fins a mitjanit, una cinquantena d'artistes de disciplines molt diverses, ballarins, músics, dibuixants, escultors, forjadors, pintors o dissenyadors, exposaran i crearan en directe, establint una connexió artística i emocional amb el públic. Els espais patrimonials del Monestir es convertiran en galeries i escenaris vius on l'art es viurà de manera immersiva i compartida. L'esdeveniment, amb entrada lliure, també comptarà amb servei de food trucks als jardins del recinte, amb begudes i aperitius per completar l'experiència cultural i gastronòmica. Per a més informació es pot contactar amb l'organització al telèfon 973 43 80 06 o per correu electrònic a avellanes@maristes.org.
I el municipi de Tiurana acollirà tot el cap de setmana una nova edició del seu ja consolidat Festival de Contes. Aquesta cita cultural i familiar transformarà places i carrers en escenaris on la imaginació i la narració oral seran les protagonistes. Durant dos dies hi haurà teatre infantil, titelles, circ i espectacles de carrer, amb activitats gratuïtes pensades per a públic familiar. Dissabte a la tarda les representacions començaran a les 6 amb la companyia L'Invisible i el conte del rei del nas vermell. A continuació, Monsieur Moustache desplegarà el seu petit circ a la pista d'esports. I a les 8, Pampallugues Teatre oferirà un espectacle sobre empatia i superació amb una lloba com a protagonista. Diumenge al matí, la festa continuarà amb quatre espectacles seguits. Primer, la història del cargol i l'herba del poniol, seguida de l'humor visual de Bellboy, un peculiar personatge que busca un hotel que ningú sap on és. I per tancar, la companyia Galiot Teatre recrearà el clàssic dels Tres Porquets. Amb aquest festival, nascut el 2010, Tiurana aposta un any més per acostar la cultura als més petits i promocionar-se com a destinació turística familiar, lúdica i literària al cor de la Noguera.
I també dissabte l'interior de l'església de Sant Pere de Pons es convertirà en escenari d'un concert especial del Festival Zona Pons, que fusiona literatura, dramatúrgia i música en viu. A les 10 de la nit tindrà lloc Venus i Adonis, un espectacle que recita en directe el poema narratiu de William Shakespeare a càrrec dels actors Emma Vilarasau i Jordi Bosch, acompanyats del músic i violoncel·lista Lluís Claret. Es tracta d'una aposta artística per donar vida escènica al primer gran èxit editorial de Shakespeare, un text ple de sensualitat, lirisme i intensitat que veu directament de la Metamorfosi d'Ovidi. Escrit l'any 1593, quan els teatres londinencs havien de tancar per motius sanitaris o morals, Venus i Adonis va consolidar el dramaturg com a poeta i va ser tot un best-seller en la seva època. El públic podrà gaudir d'una hora de poesia viva, erotisme clàssic i música en diàleg amb la paraula, en una proposta pensada per commoure i captivar. L'entrada té un preu de 20 euros i l'espectacle començarà puntualment a les 10 del vespre.
Aquest divendres arriba a Cubells la 39a edició de la Nit del Foc i el Rock and Roll, amb una de les cites més potents de l'estiu a la comarca. La plaça Castella serà l'escenari d'un vespre intens que començarà a 2:15 de la nit, amb un correfoc espectacular a càrrec dels Diables i Bèsties Ferèstiques de Balaguer. I just després, concert amb Búhos en directe, amb tota la seva energia i els seus grans èxits. La festa continuarà amb Band de Cool i les millors versions del moment i es tancarà amb una sessió de DJ a càrrec de Jordi Balaguer, per no deixar de ballar fins ben entrar a la matinada. Tot plegat amb entrada gratuïta. Els actes de festa major de Cubells continuaran dissabte a les 6 de la tarda amb una festa Holly i el DJ Jordi Balaguer. Ball de tarda a la pista amb l'orquestra Grup Lauren i la gresca de nit amb una festa Remember a càrrec de DJ Ramos. Ja diumenge, a 2:15, es farà l'ofrena floral al Mare de Déu del Castell i a les 12, cercavila popular. A la tarda hi haurà un espectacle infantil i el ball fi de festa amb l'orquestra Liberty.
I seguint amb festes majors, a Tartareu també fan 3 dies plens d'activitats. Els actes comencen divendres a les 8 del vespre amb la cercavila del drac Tàrtaro pels carrers, animada pels grallers d'Auvesa. A les 10 de la nit hi haurà sopar de germanor i a partir de mitjanet festa i ball amb el DJ Rico fins ben entrada la matinada. El dissabte, al migdia, la plaça del Girador collirà la 20a edició de la Guerra d'Aigua, seguida a la tarda per una festa de l'escuma i una xocolatada popular. A partir de 12:45 de la matinada hi haurà un gran concert amb la nit de Ready to Rock, la Prolevant i una sessió de DJ per acabar. La festa es clourà el diumenge, que començarà amb la missa a 12:45 i el vermut musical amb Jordi López i Paula Milara. A la tarda hi haurà un taller de samarretes i una nova xocolatada, i a les 8 del vespre el ball de tarda amb Jalaisa, sopar de pagès i el concurs Tarta Triunfo, abans del ball final amb la mateixa orquestra.
El nucli de Boada viurà els dies 22 i 23 una nova edició de la seva festa major amb activitats pensades per a tots els veïns i veïnes. Els actes començaran divendres a les 10 de la nit amb una sardinada popular i una vetllada a la fresca per compartir amb el veïnat. Dissabte s'obrirà amb missa solemne a 13:45 del migdia, acompanyada de música, i a partir de 9:15 del vespre començarà el ball amb el duet Only Anthony, que també animarà la nit. A les 11 hi haurà sopar popular i després festa fins a altes hores. A la 1, ball de nit amb el mateix duet. A 2:45, la tradicional cremada de ron. I a les 4, sessió de DJs per tancar la festa com cal.
I les Ventoses també estan a punt per viure 4 dies intensos de festa major. Els actes tenen lloc principalment a la plaça de les Piscines. Divendres la festa comença a les 6 de la tarda amb una masterclass d'aquadents. A partir de 10:15 hi haurà el sopar popular i a les 11 l'actuació musical de Maria Baró. Dissabte, a 10:45 del matí, hi haurà una cercavila infantil amb sortida des de la plaça del Mirador. Les piscines acolliran el parc aquàtic tant al matí com a la tarda, i a 6:45 hi haurà una xocolatada popular. Ja de cara a la nit, una sessió llarga de ball amb The Golden Saxo i la música de DJ Jorlin. Diumenge, la jornada començarà amb la missa de festa major. A les 4 es disputarà la final del campionat de botifarra i a les 6 hi haurà animació infantil amb Antipasti. La nit es tancarà amb una sessió llarga de ball amb el trio Alama. Serà a les 9 de la nit. Els actes es clouran dilluns amb una pintada de murals i un sopar.
I el Gerri viurà del 22 al 24 d'agost la seva festa major d'estiu, amb un programa farcit d'activitats lúdiques, musicals i tradicionals adreçades a tots els públics. Els actes comencen divendres a les 9 amb la cercavila de la xaranga Festux Brass Band des de la plaça Major. I a les 10 tindrà lloc el sopar popular i la festa continuarà amb una nova actuació de la xaranga. La nit jove arribarà amb les actuacions de Band, La Tropical, DJ Yithmath i DJ James. Dissabte la jornada començarà amb esmorzar i tirada de bitlles a la zona esportiva. A la tarda hi haurà activitats per als més petits amb el tobogan urbà a la travessia en Dani i el tobogan vaixell pirata a la plaça Major. El vespre s'animarà amb ball de sessió contínua a càrrec de l'orquestra Music Box. Ja a les 11, la colla del Griu d'Artesa de Lleida oferirà un espectacular correfocs i a la mitjanit al local social acollirà l'actuació del grup de versions El Griu, seguida de les sessions de DJ Balasc i el DJ Roigi. El programa es tancarà diumenge amb la missa en honor a Sant Bartomeu. Ja a les 11 i a la sortida, la companyia solidària de l'Associació contra el Càncer i la Ballada de Sardanes amb la Cobla Bellpuig. A la tarda, la plaça Major s'omplirà de diversos actes amb la Festa de l'Escuma i a les 8, l'Orquestra Saturno posarà el punt final a una sessió contínua de ball. I finalment, d'aquest repàs de festes majors, també us parlem d'Agulló, que celebra la seva Festa Major del 21 al 24 d'agost. Per aquest divendres, a partir de les 5, s'ha previst un open d'escacs, ja a les 7, torneig de ping-pong i a 9:45, sopar de germanor, en acabar Escalanifi i bingo. De cara a dissabte, vermut i catxo a partir del migdia. A les 5, cucanyes i a partir de les 6, espectacle infantil, amb el Max Xurret, seguit d'una xocolatada. I a partir de mitjanit, actuacions amb Abel Purroi, Rock Tambuls i el DJ Abel. De cara a diumenge s'ha previst a les 12 una missa de festa major. A 3:15 la 49a tirada de bitlles i a les 2 llevat de taula. Finalment a la tarda, espectacle infantil amb l'Oreig i a 9:15 ball de tarda amb Atrium.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
El Balaguer replà el Maselles en l'estrenal municipal. El club de futbol Balaguer afronta aquest dissabte a les 8 de la tarda el seu primer partit al municipal d'aquesta nova temporada. Els homes de Josete s'enfrontaran a l'Atlètic al Maselles, conjunt de segona catalana que arriba al duel després d'haver guanyat el seu primer amistós 2-1 contra el Vinasset d'Aragó. Els rogets, amb la plantilla encara per tancar, continuaran sumant minuts de rodatge amb l'objectiu que els jugadors vagin agafant la química necessària de cara a la competició oficial, que comença el cap de setmana del 20 i 21 de setembre. L'equip balagueria arriba al duel amb bones sensacions, després d'haver conquerit el trofeu Vila de Golmés i de vèncer dimecres passat el Vallfogona de Balaguer 0-3, que serà rival de l'Almacelles a la Lliga. El pròxim compromís dels balaguerins serà contra les Borges Blanques, en els quarts de finals de la Copa Lleida. El partit tindrà un regust especial, ja que reviurà la final de l'edició de 2024, i també perquè l'equip de la Noguera ha fitxat dos jugadors procedents del club de les Garrigues. A més, Balaguer i Borges es tornaran a veure les cares aquesta temporada a Primera Catalana.
I arribem pràcticament al final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer una mirada als principals titulars de la premsa escrita. Comencem pel diari Segre, que obre avui informant que un jove de 18 anys, veí de Vilagrassa, ha mort apunyalat a Tàrrega durant una baralla davant d'un portal del carrer Sant Pelegrí. Els fets van passar entrada la matinada i la víctima va arribar en estat crític a l'Hospital Arnau. Els Mossos han detingut un menor de 17 anys com a presumpte autor i el jutge n'ha decretat el seu ingrés en règim tancat. També diu que Lleida tindrà el 2026 el rècord de 96 metges i infermeres residents. I en transport, una avaria a Vinaixa ha obligat a tallar la línia del tren de la costa. Els passatgers han estat traslladats per carretera. També diu que pel que fa a esports, que el club bàsquet Bellpuig, el club de Gà a Lleida, jugarà per primera vegada a la seva història a la Copa Catalana. La Mañana destaca també en portada la mort d'un jove de 18 anys a Tàrrega. També es fa ressò, d'altra banda, d'una nova esllavissada que ha tallat l'accés al poble d'Escàs, al Pallars Sobirà, en la quarta afectació similar en pocs dies a la zona. S'ha establert un pas alternatiu per evacuar turistes. I a Vinaixa evacuen 40 passatgers de Rodalies per una nova incidència, mentre que a Lleida s'alerta que en 10 anys es jubilaran més de 52.000 treballadors. En l'àmbit esportiu diu que Ègim arriba a Ipos Lleida, motivat per ser un líder, i a Lleida arriba a la final de la Supercopa de Handball. Finalment, en portada del Punt Avui, posa el focus en el món cultural amb un reportatge sobre una generació d'actors catalans nascuts als anys 80, que han crescut abans d'internet i les seves xarxes socials. Noms com Miqui Esparvé, Pol López, David Verdaguer o Álvaro Cervantes en són els protagonistes. En l'àmbit internacional, la mirada es dirigeix a Gaza, on Israel manté els bombardejos continus sobre la ciutat. I en esports, el Barça celebra la renovació del contracte de Jules Koundé fins al 2030, una peça clau per a l'equip, mentre que la UEFA autoritza el Barça a començar la Champions a fora. Ara sí, amb aquest repàs als titulars dels diaris, donem punt final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabo de tenir un bon divendres i un bon cap de setmana.